your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you or please. I do what I want when I want to do. My soul so cynical. So you're a tough guy.
Ei, què tal? Benvinguts, benvingudes una setmana més al retorn de Temps Ombrívol, aquí a Canal 20 Ràdio, el vostre programa. Com cada any, com cada temporada, fem-vos companyia al senyor Dani Castillo. Que sóc jo, un servidor, Dani Castillo. Fem-vos companyia, com dèiem, iniciem la nostra quarta temporada de Temps Ombrívol aquí a Canal 20 Ràdio. Seguim amb el mateix horari, dijous a 11:15 a la nit, i si sents la repetició del programa, recorda que a 6:15 de la tarda, dissabtes i diumenges, doncs pots tornar a sentir aquesta aberració de la natura que és Temps Ombrívol. I com sempre, doncs continuarem repassant les notícies més recents lligades al món del misteri, de les mogudes paranormals, i com sempre acompanyats de la millor música psicodèlica de tots els temps. I'm the bad guy. Duh. I avui, per acompanyar-nos, us porto un grup que és són els de West Coast Pop Art Experimental Band. Quin nom, eh? Super. Bé, doncs els de West Coast Pop Art Experimental Band van ser una banda de rock psicodèlic de finals dels anys 60, situada a Los Angeles, a Califòrnia, i més o menys cap al voltant de 1960, el senyor Bob Merkley, fill adoptiu d'un empresari petrolier, gairebé ningú, estudiant, graduat de lleis, es va mudar a Los Angeles amb l'esperança de convertir-se en una estrella, com molta gent d'aquesta pijotera de l'època. A la mateixa època, els germans Shawn i Danny Harris, fills del compositor Roy Harris, també gent de bones famílies, fixeu-vos, no són pobres desgraciats, es van mudar a Los Angeles també, i el 1963 tots dos tocaven en una petita formació que es deia Snowman. El 64 comencen a anar a Hollywood, a la Hollywood Professional School, on coneixen Michael Lloyd, que portava anys tocant amb diversos grups com The Rogues. Els germans Harris i Lloyd decideixen formar una nova banda, inicialment anomenada The Loring Wind, i amb aquest nom, The Loring Wind, graven alguna coseta amb el productor musical Kim Fowley. Aquest senyor, que ja coneixia a Mackley, els va dir que podrien tocar alguna de les seves lletres, i tenia alguna lletra, alguna composició feta, i el 1965 Fowley organitza, a més d'acompanyar aquesta gent, organitza una festeta a casa del senyor Merkley, i allà toquen The Yardbirds, impressionants, assisteixen els germans Harris i Lloyd, i Merkley queda impressionat per la qualitat la qualitat de la festa i per la quantitat de gent adolescent que eren atrets per la banda. A la vegada, els músics queden també impressionats per la qualitat de les llums i dels equips de sons que portava el senyor Merkley. Animats per Fowley, Merkley, Shawn Harris, Danny Harry i Michael Lloyd comencen a treballar junts i després se'ls uneix el bateria John Ware. Formen així el grup que sentirem avui, The West Coast Pop Art Experimental Band, que va gravar per primer cop el 1966 amb un disc que va portar per nom Volum 1. No era gaire així com que no va ser un invent gaire bo, val? Un Volum 1. Amb la participació de Michael Lloyd, el Shawn Harris, Dennis Lambert com a guitarra, i el senyor Danny Belsky a la percussió. el senyor Markley en alguns cors i cançons. La majoria de material data d'abans de la incorporació del senyor Markley i l'àlbum inclou alguns hits d'ara i composicions originals. Va ser gravat en un estudi casolà a Sant Vicent. El seu primer àlbum, treball que oscil·la entre cançons pop, modernetes de l'època, balades acústiques i un destil·lat doncs, so psicodèlic que tot barrejat, fet un poti-poti, doncs, reflectien algunes tensions que hi havia entre els músics de la banda i el senyor Markley. És a dir, que tot i que es van ajuntar com molt col·leguites ells, sempre hi havia aquestes tensions, aquestes reticències. Anem a sentir algun tema d'aquest primer disc, dels... aquest grupet que hem portat avui, del West Coast Pop Art Experimental Band, doncs aquest primer tema del seu primer disc, el Shearing Sands, que sona així de bé. I comencem el nostre repasset de les notícies al món més màgic, místic, paranormal i psicodèlic amb un bombazo. Fixeu-vos, l'ONU adverteix que estem a les portes de l'aniquilació nuclear, aquesta actualitat que fa por. Doncs sí, sembla, aquest és el titular, eh? L'ONU adverteix que estem a les portes de l'aniquilació nuclear. Abordar l'amenaça de les armes nuclears són les paraules del senyor Antonio Guterres, secretari general de les Nacions Unides. Ha estat fonamental per al treball de les Nacions Unides des dels seus inicis fins a l'actualitat. La primera resolució de l'Assemblea General en 1946 buscava l'eliminació dels armaments nacionals, de les armes atòmiques i de totes altres armes importants adaptables a la destrucció massiva. Guterres assenyala que encara que el nombre total d'armes nuclears ha anat disminuint durant dècades, unes 14.000, estan emmagatzemades a tot el món. Déu-n'hi-do, eh? Ens enfrontem al nivell més alt de risc nuclear en gairebé 4 dècades. Sembla que doncs fa un parell de setmanetes el cap de les Nacions Unides va demanar a tots els països que posseixen tecnologia nuclear que signin el tractat de prohibició completa dels assaigs nuclears que va ser adoptat el 1996 i signat per 185 països. No obstant això, perquè el tractat de prohibició completa dels assaigs nuclears entri en vigor, ha de ser signat i ratificat per 44 països titulars, de tecnologia nuclear específics, 8 dels quals encara no han ratificat el tractat. I es tracta de la Xina, Egipte, Índia, Iran, Israel, Corea del Nord, Pakistan i, com no, Estats Units. Segons les paraules de Guterres, hem estat en aquest estat de limp durant massa temps, és a dir, que des del 96 fins ara, doncs, bueno, ningú ha dit res, no passa res, ningú parla del tema, ja sabem de què va això, no? Doncs així estem. Arribem a les portes de 2022 i el senyor Guterres doncs, va dir que la decisió de Rússia i els Estats Units d'estendre el nou START, tractat de reducció d'armes estratègiques, i entaular un diàleg és un signe d'esperança. Vull dir, estem a les portes de 2022 amb una esperança de que això doncs, pugui canviar. No obstant això, va afegir que el tractat sobre la prohibició de les armes nuclears que va entrar en vigor al gener també constitueix un pas positiu. Recau en els estats membres i va descriure la conferència de les parts encarregada de l'examen del tractat sobre la no proliferació de les armes nuclears programada per al gener de 2022 com una finestra d'oportunitat perquè tots els països adoptin mesures pràctiques per preveure de manera integral l'ús i eliminar armes nuclears. Si mirem cap enrere, si mirem cap al passat i busquem doncs, els pensadors, els grans pensadors polítics de l'antiga Grècia, trobem un senyor que era Tucídides que, entre d'altres coses, doncs, va escriure alguna coseta sobre les guerres del Peloponès entre Atenes i Esparta. Aquest senyor va predir una gran guerra sempre que es dongui una situació que potser us sonarà. Al parany de Tucídides, la situació que Tucídides proposa és la dinàmica perillosa que passa quan un gran poder en ascens amenaça de desplaçar a un poder establert. Ara imaginem-nos doncs, la Xina per una banda, Estats Units-Rússia per una altra, aquest pacte d'Estats Units i Rússia per tal de rebaixar les tensions nuclears, però aquesta Xina que, bueno, l'actual Xina es considera doncs una potència creixement i, bueno, no sabem què passarà. Deixem oberta la finestra amb les paraules de Tucídides i jo, si us sembla, doncs anem a escoltar un altre tema dels The West Coast Pop Art Experimental Band. Déu-n'hi-do quin nom, eh? Ara sentirem la I Won't Hurt You, I Won't Hurt You. Endavant, brutal aquest tema, Ro.
I've lost all of my pride. I've been to paradise and out the other side. With no one to guide me, torn apart by a fiery wheel inside me. I won't hurt you. Golden and brilliant without illumination. Your mouth's a constellation. The stars are in your eyes. I'll take a spaceship and try and go and find you. I won't hurt you.
Som-hi aquí un altre cop amb tots vosaltres, un servidor Dani Castillo. Estàs sentint el meu programa Temps Ombrívol aquí a Canal 20 Ràdio. Recorda, cada dijous a 11:15 de la nit i si sents la repetició del programa, doncs dissabtes i diumenges a 17:45 de la tarda. Temps Ombrívol, Canal 20 Ràdio. I seguim amb aquest repasset de les notícies misterioses paranormals de l'última setmana i psicodèliques també, clar que sí. El monstre del llac Ness, un altre cop a la càrrega. Sí, aquell monstre que des que són petits n'hem sentit que els nostres pares quan eren petits ja sentien que existia i que està allà, val? Oh, yeah. Bueno, potser és la família, no? És el fill del fill del fill que sempre està allà. Però bueno, hi ha algú l'ha tornat a veure. Ness si existeix i aquest cop a noves tecnologies. Un dron grava per primera vegada en la història el monstre del llac Ness. I el monstre del llac Ness ha estat gravat en 4K pel dron d'un piragüista. L'increïble vídeo gravat per Richard Maybor, de 54 anys, mostra una misteriosa forma fosca, com sempre, a la riba de l'estany a Escòcia. Tal com podem apreciar les imatges, el dron s'acosta a l'ombra fosca que es mou a mesura que la càmera s'acosta. Maybor va dir que no hi havia cap fusta surant a prop de l'albirament i que l'ombra tenia la mateixa manera, la mateixa forma que les descripcions de Nessie. Estava gravant un vídeo per pujar-lo al seu canal de YouTube, Richard Outdoors, en el qual es descriu com a pilot professional, exmilitar de les Forces Armades Britàniques, entusiasta de l'aire lliure i dels campaments salvatges. L'albirament, evidentment, va passar, doncs, mentre aquest senyor estava fent una activitat al llac, el passat mes d'agost, i no va veure l'ombra prop de l'arribar en el vídeo fins que els seguidors del seu canal ho van assenyalar en els comentaris. Mailbord estava participant en el Great Glen Canoe Challenge, doncs un recorregut que es fa per la beneficència en piragua d'uns 100 quilòmetres més o menys a través d'Escòcia. Això són uns diners que es recullen per la societat per una societat contra l'Alzheimer. Doncs, fent aquesta activitat va ser quan va recollir les imatges, i la veritat és que es tracta d'unes imatges realment increïbles. De no tractar-se d'un vídeo editat, podríem estar davant de la millor evidència de l'existència del monstre del llac Ness. El moment té difícil explicació, ja que no sembla ser cap peix conegut, ni tampoc un tronc doncs, que estigui a la superfície del llac, i també cal destacar que Mayborn no va ser el que va descobrir a la bèstia, entre cometes. Van ser els seguidors del seu canal, pel que sembla que podem descartar la possibilitat que es tracti d'una imatge generada per ordinador. És a dir, que ell no va penjar el vídeo dient «Mireu què he trobat!», no, va penjar el vídeo lligat a la seva activitat, i van ser els seus seguidors que van dir «Mireu què he trobat!», m'enteneu? En fi, monstre del llac Ness, sí, no, són aquelles coses que sabem que potser no, però que ens agraden, i sí, sí, no? I sí, sí, una cosa. Pues seguim, seguim. I anem per un altre tema del primer disc dels The West Coast Pop Art Experimental Band. Doncs som-hi, clar que sí, som-hi. Anem a sentir... Ai, com es diu aquest? Que l'he perdut. 96. 1906. Endavant! Què vol dir això, aquest crit? Ah, que potser m'he equivocat a l'hora de dir el títol del tema que ha sonat. 1906 i en anglès 19-6, no? Bueno, si m'he equivocat, perdoneu. Sobretot aquella gent que m'esteu sentint, doncs jo que sé, des dels Estats Units. I perdoneu, perdoneu, que és que de vegades jo... No...
me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home.
Seguim amb el nostre programa recta final, però encara ens queda doncs, una bomba per acabar, no? Una bomba mediàtica, ja que hi ha algun expert que adverteix que hi ha un codi bíblic ocult que fa temps que pulula dins del món de la religió, que prediu que Espanya serà arrasada per una erupció volcànica i un tsunami. Doncs quina gràcia que ens fa, no? A mi no m'acaba d'agradar la cosa, però bueno, sembla que un expert en profecies bíbliques assegura que la Bíblia té un missatge ocult que prediu que Espanya serà destruïda per un terrible mega tsunami i que aquesta gran catàstrofe tindrà lloc després de l'erupció d'un volcà a les Illes Canàries. Ojo, ojo! Tremoleu, eh? Segons informa el diari britànic Daily Star, el youtuber psíquic T. Chase va dir que el cim vell de la Palma serà la primera àrea del país a sentir la pitjor part de la gran ona. Vigilem, perquè en els últims dies doncs aquest volcà ha anat a més, ja veurem cap on va la cosa, s'apaga, no sabem, val? Després afirma aquest expert que arribarà a la costa nord-africana i sembla que els passatges de la Bíblia que refereix al teòric diuen tots fugiran, els seus cors cremaran i els supervivents ploraran a casa desolats. La teoria es basa en un programa d'ordinador que pren seccions de la Bíblia i reordena les paraules. Les altres paraules que apareixen són l'alta muntanya, onada, marea, mort i canari. Fins i tot el mega tsunami arribarà tan lluny com a la Gran Bretanya i Amèrica. Recordem que hi ha gent a la costa americana que ja està tremolant perquè si es desprèn un tros de volcà i genera un tsunami, doncs els hi arribaria la onadeta. Curiosament, la predicció de T. Chase coincideix amb el polèmic estudi publicat en 2001, el qual deia que un canvi en l'activitat eruptiva del volcà Cimbell i una fractura al volcà que es va formar durant l'erupció del 1949 pot ser el preludi d'un col·lapse gegant. Els autors, el doctor Stephen N. Ward i el doctor Simon Jay, van estimar que tal col·lapse podria causar tsunamis en tot l'Atlàntic Nord i afectar greument països tan llunyans com Amèrica del Nord. O sigui, la teoria és real, existeix, no és viral. Ho dic per si aquestes setmanes heu sentit que potser cau la muntanya i un tsunami arrasa Amèrica del Nord, que no és un cuento chino, vull dir que la teoria existeix, fa temps que pulula pel món, ¿vale? Que sí, que està por ahí. I fins aquí acabem i la setmana vinent més, vale? Sí, d'acord. It's the top of the season. Doncs ha estat un plaer, it's the time of the season, i fins aquí hem arribat. La setmana vinent us espero aquí dijous a 11:15 a la nit a Temps Ombrívol, un servidor Dani Castillo per fer-vos companyia, abraçades, petonets, i si voleu sentir la repetició del programa, doncs ja ho sabeu, dissabtes i diumenges a 6:15 de la tarda. Fins que torni aquest momentet, doncs recordeu les meves cançons, la meva veu, i ens tornem a sentir d'aquí uns dies, vale? Apa, adeu, guapos i guapos! Wow. What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? Is he rich like me? Has he taken any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly.